El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Sis de cada 10 ciutadans menors de 25 anys no té accés a un habitatge en propietat, mentre que el 2008 pràcticament 7 de cada 10 menors de 35 en tenien un. A més, l'anàlisi de l'organisme Cameral de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ens diu que l'edat mitjana d'emancipació és de pràcticament 30 anys, mentre que la mitjana europea se situa als 26 anys i mig. Analitzem aquestes dades i com fer-hi front conversant amb Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat, en aquest cas de la nostra, de Sabadell i la comarca. Molt bon dia, gràcies per ser aquí de nou al programa.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Com s'explica que en 15 anys la realitat de la propietat en menors de 35 anys hagi canviat tant?
Doncs mireu, hi ha diversos factors. Això és un problema molt complex, no és una qüestió d'un sol factor. El que passa és que si examinem les estadístiques, veiem que aquesta caiguda prové aproximadament de l'any 2011-2012. Aquí la gran crisi immobiliària és la que podríem dir, o podríem tirar-li la culpa d'aquest canvi de tendència. Hi ha diversos factors que provoquen els problemes dels joves, perquè no només dels joves, de molts sectors de la població tenen dificultats per accedir a l'habitatge. En tot cas, si voleu, podem comentar-los punt per punt, o almenys des del meu punt de vista.
Clar, aquí hi ha diferents qüestions. D'una banda, com analitzar fins i tot aquestes dades? Perquè, clar, en un món de l'habitatge en què moltes vegades s'ha dit que una de les particularitats que té casa nostra és que hi ha molta compra i poc lloguer, podríem estar parlant d'un canvi de tendència, és un canvi de tendència forçat, no? Dic, per anar una mica més enllà, no? Perquè sí. Al final moltes vegades s'ha explicat que un dels problemes que té, per dir d'alguna manera, el mercat de l'habitatge, entre els molts, no? És una excessiva propietat, no?
Mireu, per començar deixem fer una petita introducció. Aquestes dades que estàvem comentant ara provenen d'un congrés que es va fer a Barcelona, organitzat per la Cambra de Barcelona, però que en realitat era de participació de la WIPI. La WIPI és una mena d'organització internacional que agrupa entitats similars a les cambres de 28 països d'Europa, de diversos milions de propietaris, no? Aquesta entitat es dedica a fer estudis sobre aquestes coses. A l'octubre de l'any passat es va fer un congrés d'aquestes característiques en el qual jo vaig participar, per streaming, tot s'ha de dir, però el tema central de la ponència era Youth and Property, i el que s'analitzava era precisament les dificultats dels joves. D'aquestes conclusions d'aquest congrés en podem extreure alguna comuna. És a dir, els problemes a Europa són bastant similars, de fons. El problema està en que les solucions, les actituds dels governs han sigut una mica diferents. Clar, si analitzem el cas d'Espanya, el problema d'Espanya és bastant preocupant, perquè, clar, el problema d'Espanya és que tenim uns índexs molt superiors, a pitjor, diguéssim, que la resta de països de l'entorn. Per exemple, una de les conclusions que es va extreure d'aquest congrés és que, efectivament, l'edat d'emancipació dels joves a l'estat espanyol està a prop dels 30 anys. Llavors, clar, a països nòrdics, com per exemple Suècia, en fi, ja sabeu, Dinamarca, els joves amb 19-20 anys, menys de 23 en qualsevol cas, ja es poden emancipar. Llavors, què passa? Països com Alemanya, França, estaríem entre els 23 i els 26, i a la cua estaríem països com Espanya i Itàlia, i encara pitjor, podríem parlar de Grècia i Portugal. O sigui, aquests fins als 34-35 anys no tenen possibilitat d'emancipar-se. Clar, els problemes quins són? Al meu entendre, podríem analitzar tres pols o tres de problemes. Hi ha un problema, podríem dir, econòmic-financer, hi ha també un problema de mercat i també podríem dir que hi ha un problema polític o de falta, en el meu entendre, és una opinió particular, d'inacció de les administracions. Clar, tot això va unit a què? Va unit a altres problemes estructurals, és a dir, a Espanya concretament hi ha un problema bàsic, és a dir, la tassa d'atur espanyola és molt superior a la mitjana europea. I dintre de la tassa d'atur general, la tassa de joves és el doble, és a dir, si a Espanya tenim una tassa d'atur d'entre el 14%, doncs els joves és el doble. I aquest és un greu problema. També direu, home, és que el mercat laboral està molt complicat, sí, però pels joves encara pitjor. I hi ha una relació molt estreta entre la possibilitat d'accedir a un habitatge, inclús de lloguer, i el nivell educatiu que té el jove català o el jove espanyol. És a dir, aquí el problema és que hi ha una relació directa entre el nivell educatiu, la qualificació professional i el salari que tu pots arribar a obtenir. I això incideix en les possibilitats que tens d'accedir després a la compra o al lloguer d'un habitatge. Clar, aquí hi havia unes estadístiques molt interessants d'Espanya que deien que al 2020 els joves que estudien i treballen apenes arriben al 10%. Els joves que només estudien estan a prop del 50%. Els joves que només treballen al 25%. I un preocupant quasi 20%, ni una cosa ni l'altra. Llavors, què vol dir? Doncs que el jove, evidentment, no té recursos per accedir al mercat de l'habitatge. És obvi, la major part no en té. I això què fa? Retrasar l'edat d'accés a l'emancipació. Per tant, l'única possibilitat que tenen els joves d'aquí avui dia és aguantar tot el que poden a la casa dels pares. També hi ha altres solucions. A veure, no crec que, espero que no tots els oients pensin que s'identifiquin amb això. Clar, quan parlem d'estadístiques, penseu que es parlem de dades mitjanes. Diran, bueno, és que jo tinc el meu fill amb 40 anys. No, a veure, pot ser, però no estem parlant de dades genèriques. També hem parlat de problemes culturals, però també hem parlat de problemes laborals. Llavors, què passa? Tot això unit als pols que dèiem abans fan que la dificultat dels joves d'aquí sigui superior al d'altres països europeus.
I llavors, aquest segment de la població, és a dir, aquest 6 de cada 10 menors no té accés a un habitatge en propietat, per tant, podem dir que 4 de cada 10 menors de 35 anys tenen un habitatge en propietat, aquí hi ha un 6 de cada 10 que ens balla, no?, per dir d'alguna manera. En aquest cas, són gent que està al mercat de lloguer, són gent que està a casa dels pares, això ho tenim? Què ens diuen les dades?
Les dades ens diuen, com bé apuntaves abans, que en els últims anys el percentatge de persones que intenten accedir a la propietat ha disminuït. Clar, l'únic recurs del jove és intentar anar de lloguer. I això és una conseqüència inevitable. És a dir, clar, si les condicions d'accés a la compra són tan dures o encara més dures de les que eren, doncs lògicament l'única solució és intentar anar de lloguer o buscar altres solucions alternatives que ara en podríem parlar. Clar,
com ara, quines solucions alternatives?
Bueno, el que estem veient ara actualment és que els joves intenten compartir. D'acord? Una altra solució que s'ha d'examinar, perquè s'està donant, el que passa és que està molt malament resolta de tots els punts de vista, és el lloguer d'habitacions. De vegades hem parlat d'aquesta situació. El lloguer d'habitació és el gran oblidat de totes aquestes històries. Sembla que anar a viure en una habitació és com alguna cosa denigrant. Home, no tindria per què. Molts estudiants o moltes persones joves amb pocs recursos podrien tenir una primera solució per emancipar-se, anar d'habitacions. I quan millori la seva situació, intentar anar a un lloguer d'un pis per ells o inclús una adquisició de compra. No? El problema està en que el lloguer d'habitacions està molt, molt malament regulat, sempre ho hem dit, és el gran oblidat. I aquí sí que el quedar fora dels contractes lau i caure en l'àmbit del Codi Civil, doncs esclar, el lloguer d'habitacions ha sigut sempre un problema, sobretot pel llogater, perquè el llogater ha quedat sempre molt desemparat davant de les garanties que li podia oferir el lloguer d'habitatge permanent que pot oferir la lau, per exemple. No? Llavors, aquestes solucions d'emergència, podríem dir, o inicials per un jove, que seria jugar a una habitació o compartir pisos, aquestes són solucions que s'estan donant. El que passa és que, esclar, els problemes que hem comentat abans són lo suficientment importants com perquè una persona jove tingui greus, greus dificultats. Ara, si voleu, podem intentar parlar de quines solucions caldria abordar.
Vaig després a les solucions perquè sí. Ha comentat l'únic recurs del jove és anar de lloguer. Anar de lloguer no és negatiu? És negatiu anar de lloguer?
No, el que passa és que no és que sigui negatiu, el que passa és que tant a Espanya, a Catalunya, com a molts països europeus, la filosofia de la ciutadania no és anar de lloguer. La filosofia europea és anar de propietat. Per exemple, a Noruega, que és un dels ponents d'aquest congrés que dèiem, el govern de Noruega afavoria històricament molt l'accés dels joves a la propietat directament. O sigui, una persona amb 27-28 anys ja podia ser propietària d'un pis. I això neix de què? Pues en primer lloc, algú dirà, home, òbviament, no comparis, Noruega és un país ric, no? És un país amb recursos, amb una població relativament petita, i clar, sí, però també és un país que ha sabut combinar i consensuar els diferents partits polítics perquè afavoreixin polítiques favorables perquè els joves hi puguin accedir a la propietat. França també és un país tradicionalment de propietaris. Aquí també, en molts països d'Europa, Potser a determinades zones d'Alemanya, a Holanda, a Dinamarca, a altres països sí que tenen l'esquema una mica més favorable al mercat de lloguer. Però tradicionalment hi ha hagut una total desincentivació del lloguer, sobretot a l'estat espanyol. Penseu que des de l'època franquista, no? A veure, a l'època franquista a Franco es va carregar el mercat de lloguer, no? O sigui, d'alguna manera ell volia un país de propietaris, no? Encara que siguin de petits propietaris o de petits modestos. Per tant, el mercat de lloguer no s'ha incentivat mai. El problema és que ara, com que no hi ha solució perquè la gent accedeixi a la propietat, ara tornem a mirar cap al lloguer. Clar, això no es pot improvisar d'un dia per l'altre. No podem canviar el paradigma en poc temps, principalment per el que hem comentat de problemes de mercat de lloguer. Hi ha una escassetat de parc d'habitatges brutal. És a dir, que això dificulta molt que es pugui canviar i mirar, pensar que el lloguer en 4 dies solucionarà el problema.
Anem a les solucions, perquè una de les coses que fa aquest estudi és posar, diguéssim, mecanismes, no?, perquè això millori. Un d'ells és demanar incrementar el sòl urbanitzable.
Sí, efectivament, com estem parlant, dintre dels tres problemes, els tres pols de problemes que he dit, un és el mercat dels habitatges. No n'hi han. És a dir, no n'hi han per què? Doncs perquè el problema és que no és que no hi ha hagut la seva etapa de construcció, de promoció, sinó que hi ha hagut una deixadesa a l'hora de procurar que les obres, les construccions noves, siguin encarades al mercat del lloguer o de l'habitable assequible de compra. Clar, què és el que passa? Que durant molt de temps hem despreciat l'obra pública. O sigui, això és el que connectava amb el que comentàvem de la deixadesa de les administracions. Clar, les administracions no han fet els deures. Tots els impostos, tots els diners que s'havien d'invertir en obra pública no s'han fet. Llavors, clar, aquest és un dels grans problemes, de que ara tenim una escassetat de pisos per persones necessitades. Clar, en aquest país no necessitàvem tants Sant Cugats i Volpelleres, per entendre'ns. Necessitem més pisos econòmics, que siguin accessibles. I dintre d'aquest grup de gent amb problemes per accedir-hi, naturalment els joves hi són. Perquè ja hem comentat que els joves sempre tenen el problema, però multiplicat per 2. O sigui, si la tassa d'atur és tal, la dels joves és el doble. O sigui, aquest és una de les solucions i una de les mancances del problema. Per tant, urbanitzar, construir, però construir com? Construir enfocats a persones que puguin realment accedir-hi. No pensant en promocions de luxe. Sí, es poden fer promocions de luxe, però prioritàriament s'han d'incentivar que la gent normal, amb un nivell d'ingressos real, pugui també accedir a un habitatge digne. És a dir, això és un mandat constitucional i això és un mandat per les administracions. Ara què estan fent les administracions? Home, estan mirant cap a una altra banda, històricament, mirant cap a una altra banda i deixant caure el pes ara sobre els agents privats, com si el privat tingués la culpa. El mandat constitucional el tenen les administracions. Hi ha hagut una deixadesa bastant important. Ara, a correcuita, volem corregir-ho. És veritat que hi ha ajuntaments que estan ja començant a conscienciar-se de que s'ha de fer obres públiques o público-privades col·laborant, no? Però, clar, això, també ho diu l'estudi, no es pot fer d'un dia per l'altre. Aquí, per intentar equilibrar una miqueta la situació, necessitem com a mínim 10 anys de construcció i d'inversió en pisos d'aquestes característiques.
Clar, aquest és l'altre aspecte, no? Com han de ser aquests pisos, quines dimensions? Entenc que aquí també les dimensions també fan. Si tot el que fem, clar, són pisos de 4 habitacions amb grans terrasses, obvi, doncs segurament l'accés és molt més complicat, no?, en aquest cas. Aquesta inversió en habitatge social i assequible ha de ser de compra, també? Dic perquè ara sembla que el mecanisme de les administracions, sí, és que tots siguin pisos de lloguer assequible.
Sí. Nosaltres creiem, jo particularment penso que és un error enfocar tots els esforços en el mercat del lloguer. I evidentment hi ha persones que no tindran, encara que es facin incentius, no tindran accés, o ja no parlem de sectors vulnerables, evidentment hi ha d'haver un parc de lloguer que sigui social, però tampoc es pot descuidar el mercat de compra, però de compra de pisos que siguin raonablement assequibles. Per què? Perquè la gent continua pensant que el seu objectiu és adquirir la propietat. I això no és una tendència que es canviarà immediatament, ni tan sols en 10 anys. Per tant, no hem de descuidar que s'han d'enfocar esforços a fer obra nova per als diferents objectius d'accés a la vivenda.
Una altra qüestió que també posen damunt la taula és aquesta necessitat, no?, de millorar les condicions laborals dels joves.
Òbviament.
En aquest cas, quina és la proposta que farien?
Home, el problema és que, com he dit abans, Espanya, en general, té un índex de fracàs escolar, per dir-ho així, molt elevat, elevadíssim. Estem Com deia el president Sánchez l'altre dia, estem número 1 de creixement del PIB, sí, però també estem número 1 de tassa d'atur i de fracàs escolar. Per tant, les persones joves el que necessiten és accedir a una formació adequada. Que no hi hagin joves, aquest 25% que dèiem, més aquell altre quasi 20% de ninis que en parlàvem, que tota aquesta gent no s'acabi desconnectant del sistema educatiu tan aviat, o acaben desconnectant-se totalment. Per què? Perquè puguin accedir a feines ben remunerades en el futur. I, per tant, puguin accedir a una millor qualitat de vida i es pugui generar riquesa, que la riquesa serà per tots, per tota la societat catalana o espanyola, no? Llavors, clar, aquest és el gran problema. Hem de millorar el sistema educatiu decididament i s'ha de garantir que el jove tingui accés al mercat laboral. S'ha d'eliminar aquesta precarietat del mercat laboral dels joves, que és extraordinària a Espanya, és extraordinàriament nefasta. Per tant, el jove ha d'aconseguir incorporar-se al mercat laboral amb una certa estabilitat. Òbviament, el jove no entrarà immediatament a guanyar molts diners recent sortit de l'institut o de la universitat, però sí que és important que es vagi introduint amb una certa solidesa, una certa vocació de permanència. Això és bàsic, perquè la gent no necessita subsidis. Lamentablement sí que són necessaris avui dia, però no és el que volem. No podem crear una cultura del subsidi. El que hem de fer és donar eines perquè la gent tingui feina, que això és el que la gent vol i això és el que les persones joves volen. Aquest percentatge de ninis que parlem, afortunadament, no és la majoria. Els joves volen treballar i el que volen i el que hem de fer els demés, la societat en conjunt i les administracions particularment, és incentivar i donar facilitats perquè el jove pugui treballar, formar-se adequadament, incorporar-se a la societat d'una manera productiva, no quedar-se al marge i tenir que recórrer després a solucions extralegals o paralegals, no? Per poder viure dignament en un habitatge.
Clar, pensava en tot el que comentàvem, aquí hi ha un aspecte, no? També, que és l'accés a aquests immobles, perquè, per exemple, en el cas de la compra fa falta una entrada,
clar,
i en el cas del lloguer fa falta diners també per entrar en un pis de lloguer.
Òbviament, sí. Aquest és el
gran
problema.
Això es podia flexibilitzar d'alguna manera?
Aquí és on està l'altre gran problema, problema de finançació. Com hem dit, els joves, fins a una edat molt avançada, no comencen a tenir recursos propis per poder accedir, ni tan sols a un lloguer. Aquí, l'altre dia, i no em vull estendre molt, però vaig tenir un petit conflicte amb una entitat financera, que no direm el nom, perquè amb un client els hi estaven examinant amb una radiografia superexhaustiva les condicions per accedir a un préstec hipotecari. Perfecte. Això està molt bé. Jo quan vaig adquirir el meu pis, que era molt modest, amb una quantitat molt, molt, molt modesta, també em van fer amb molt rigor un examen d'aquest tipus. Però què ha passat en l'entremig? Què va passar del 2008 ençà? Que regalaven les entitats financeres alegrement els préstecs. I això que ha creat un gravíssim problema en l'actualitat. Llavors jo li recriminava a aquesta entitat financera que el mateix cel que posen ara l'havien d'haver posat abans. Potser els ciutadans no haguéssim hagut d'anar a rescatar la banca d'aquesta manera que hem fet, el qual ens ha creat un munt de problemes nous, extraordinaris. Llavors, què és el que volem dir amb tot això? El que volem dir és que el problema de l'accés a l'habitatge pels joves passa necessàriament per flexibilitzar les condicions d'accés a la financiació. Una persona jove, sabem que no té prou recursos inicialment, però també sabem que té una vida, una expectativa de vida molt més llarga. Llavors, clar, si les entitats financeres no ajuden, inclús potser incentivades també per l'administració, a accedir a uns crèdits, a uns préstecs tous, almenys inicialment, evidentment les condicions de financiació no seran mai favorables perquè una persona hi pugui accedir. També hi pot ser una solució que el sector públic aporti garanties, cobreixi les persones joves que vulguin accedir a un lloguer, per exemple, o a una compra. D'alguna manera se'ls ha d'ajudar als joves, perquè si no, mai accediran a la finançació necessària. Llavors, clar, això és una feina tant del sector privat, bancari, de les entitats financeres, com del sector públic, de donar garanties perquè les entitats bancàries puguin fer aquest servei específic, aquestes línies específiques per joves.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Encara ens quedarien més coses de les que parlar, perquè el món de l'habitatge està com està. Però moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, Miquel Àngel Vicente, director adjunt de la Cambra. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.